Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe?
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.
Bon dia, Laura.
Bon dia, Raquel.
És l'últim programa.
Ai, que ràpid.
Ha passat molt ràpid, eh? Te'n recordes els inicis?
Molt, molt.
Quan preparàvem i ja estàvem aquesta secció?
Déu-n'hi-do. El dia que vam dir, home, si està tot parlat. I vam dir, home, no pot ser, la gent ha de tenir preguntes. I tant que té preguntes, la gent.
I cada setmana ens sorprenen, eh? Realment.
I tant.
Doncs vinga, comencem primer de tot. Doncs recordant el telèfon on els nostres oients poden enviar les seves consultes, perquè ja us avancem que la propera temporada continuarem parlant de sexe, Laura. Sí o no?
I tant. Amb les preguntes que ja sabeu d'ell no les podem deixar sense respondre.
Ah, exacte.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86. 678 77 56 86.
I les preguntes que segur que no es quedaran sense resposta, de moment, fins al setembre, són aquestes. Comencem per la primera.
Si és normal que prenent-te les pastilles anticonceptives et facin mal els ovaris com si no te les prenguessis. Si vol dir que no t'estan fent l'efecte que t'ha de fer o si és normal que et segueixin fent mal.
Bueno, aquesta pregunta és molt interessant perquè realment a vegades tenim aquesta sensació que ens prenem anticonceptius i deixem d'ovular i els nostres ovaris deixen de funcionar, i això no és així, no? O sigui, és veritat que es para l'ovulació un mínim, però els anticonceptius orals actuals són dosis molt baixetes, és just la dosis perquè no hi hagi aquesta ovulació per evitar l'embaràs, però els ovaris segueixen funcionant i segueix havent-hi períodes pues, que hi ha més inflamació i menys, no? De totes formes, sí que li diria a aquesta noia que l'ovulació està relativament frenada, ja us dic, amb dosis baixes, però en el moment en què es produeix el que tocaria l'ovulació, la pujada hormonal, tot i que a nivell d'ovaris no es produeixi aquesta ovulació, sí que totes les cèl·lules de l'endometri també s'inflamen, no? Es preparen igualment com si hagués d'haver una menstruació. Amb la qual cosa, amb gent que tingui molt dolor, el que hem de valorar és que no tingui cèl·lules d'aquestes fora de lloc, que seria una malaltia que es diu endometriosis i que està molt poc diagnosticada. Són gent que tenen dolors molt importants durant menstruacions, encara que prenguin anticonceptius, i és per això, no? Perquè aquesta inflamació es produeix fora de l'úter, o es produeix a ovaris, es produeix inclús a zones intestinals, que són dolors abdominals més generalitzats, amb la qual cosa sí que us diria que si realment els dolors són importants i esteu amb anticonceptius, que no estigués de més que fessin una bona valoració i una ecografia si fes falta per descartar que hi hagi una altra cosa. Que només és ovàric, perfecte, però sí que en casos on, malgrat tenir frenada l'ovulació, hi ha tanta inflamació, val la pena descartar malalties com endometriosis, que molta gent en pateix i ni ho sap.
Clar, per això és important també doncs, anar i consultar el teu metge de referència.
Quin professional hauria de buscar per corregir problemes sexuals?
La veritat és que diria que com a primera consulta un sexòleg.
Jo et diria que la Laura Clotet. Evidentment.
Sí que et diré que depenent una mica de quin sigui el problema sexual, et caldrà pues, una persona que vingui de sexologia, que vingui del camp de la psicologia, perquè hi pot haver un component més d'autoestima, un component més de bloqueig per traumes o un component pues, més de... d'altres tipus i que hi hagi associat a una ansietat i una angoixa, i això potser requerirà una base de psicologia o persona que a més de fer sexologia hagi fet d'altres formacions. Si el problema sexual requereix medicació, ha de ser un sexòleg que vingui de medicina, perquè és l'únic que pot posar medicació. No podries, un psicòleg, per molt sexòleg que sigui, mai pot receptar un fàrmac, amb la qual cosa aquí requeriria un metge sexòleg. I també us he de dir que el 80-90% de consultes sexuals que rebem els sexòlegs només són un problema d'informació, que requereixen molta educació sexual, molt trencar mites, molt donar-se permís, i això qualsevol persona amb formació en sexologia, ja vingui de medicina o vingui de psicologia, i fins i tot gent molt bona, no?, que ha fet el màster de sexologia, però inclús venint de treball social, o gent que ve del món de l'educació i està fent sexologia, per un percentatge important de consultes serviria per fer un bon seguiment, un bon coach i que les coses millorin, no? Vull dir que sí que és important que en certs casos sí que cal, no?, una titulació de base, a més de la sexologia, però en un percentatge alt de casos, qualsevol sexòleg amb el que tingueu feeling, que us doni confiança, que veigueu que us pot ajudar, probablement us podrà ajudar, i si a més és bon sexòleg i bon professional, si veu algo que no és de lo seu, derivarà aquesta persona que té aquesta formació que ell no té, no? Sí que us diria que amb qualsevol persona que feu una consulta i veigueu que no us en sortiu, que no és el que hi ha, però tampoc us diu, mira, això no és lo meu, ves aquí o ves allà, dubteu de la professionalitat, no? Si tu, per exemple, tens una consulta, jo què sé, no? Per exemple, la gent del col·lectiu trans o LGTB o gent que practica sexualitats no convencionals, no? Jo no us dic que no pugui anar a qualsevol terapeuta, evidentment sí, però si us sentiu jutjats, si us sentiu que no responen a les vostres necessitats, no penseu que sou vosaltres que teniu el problema. No tots els terapeutes, ens agradi o no, tenen un perfil de respecte cap a coses menys convencionals, per molt que em pesi dir-ho, però si trobeu qualsevol cosa i no hi ha vincle amb el terapeuta, segur que no ho resoleu.
Vull provar-ho amb els fills embenats, però em fa molta por. Quines sensacions tindria?
Hauràs de provar-ho, tens tot un estiu per davant. La veritat és que per provar-ho amb els ulls embenats l'únic que et cal és tenir molta confiança amb la persona que t'embenarà els ulls, haver parlat de què no passarà, potser no cal que t'expliqui què passarà, perquè si no perd part del joc, però sí que importantíssim que tu hagis decidit això, això i això, no vull que passi, que tinguin els límits marcats, i a partir d'aquí que et deixis anar, que deixis fluir, no? Quan traiem la vista potenciem moltíssim la resta de sentits. Normalment som 90% visuals, amb la qual en el moment que eliminem la visió, la pell s'intensifica, les emocions s'intensifiquen, les sensacions s'intensifiquen, pel que això requereix una confiança literalment cega amb la persona amb la qui està jugant. Per què? Perquè has de tenir claríssim que no farà res que no vulguis fer. També és veritat que si només tens els ulls lligats, en un moment donat et treus la vena i fora, no? Evidentment, si a més d'ulls parlem de em lliguen les mans, em lliguen els peus, m'immobilitzen, doncs a més lligadures, més confiança, més haver parlat què passarà, però sobretot, què no vull que passi, no? I establir una paraula de seguretat. Si jo dic pastanaga, si jo dic vermell, si dic supercalifragilisticoespialidós, o més igual, la paraula de seguretat que determineu vol dir el joc s'ha acabat, jo no estic bé i això es queda aquí i un altre dia tornem a començar. Però sobretot, no ho provis amb ningú de qui no et fies. És a dir, si és una petició teva, busca amb qui hi hagi confiança, i si és la petició d'algú altre de qui no et fies, ni per assomo.
Per això és molt interessant, no?, el que deies, que per doncs, gaudir i per despertar tots aquests sentits, cal aquesta confiança, aquests límits, i sobretot també recordar aquesta paraula, no?, de seguretat que deies.
Donar-se permís. La veritat és que és una experiència molt interessant per això, no?, perquè estem acostumats a la vista, i llavors el sol fet de treure la vista moltes vegades ens permet sentir coses que no hem sentit abans, però hem de tenir la tranquil·litat i viure-ho des de la tranquil·litat de la confiança.
Què és el sexe tàntric?
Mira, el sexe tàntric és una part de tot el tema tantra. El tantra no deixa, és una filosofia hindú, és una forma de vida, de fet. No només és sexe, que és la part que la gent coneix. Però és veritat que el sexe tàntric incideix molt en el poder de la ment sobre el sexe i és sexe de poc contacte. Inclús arriba gent, hi ha gent que practica sexe tàntric sense contacte, no? En tot cas, és un sexe que per segur que ha de ser més calmat, potenciantment, amb espais de molta intimitat i molt temps i molta calma. És un sexe, un slow sex, i ja us dic, el grau de contacte ja depèn molt del grau de rigidesa de la filosofia que hi ha darrere, però en molts llocs el centre tàntric, o com a mínim, no, el que més fàcil és de trobar és un tema de favorir contacte des de l'abraçada, des del massatge, des de la calma, i a partir d'aquí deixar fluir, sentir i anar deixant que les coses passin amb molta tranquil·litat, no? S'arribi on s'arribi, no? Ja us dic, hi ha gent que és més estricta i el sexe tàntric forma part, és molt més mental que això, però aquí sí que ja depèn d'una mica de la via que tinguis de sexe tàntric, però us recomano posar al Google, sexe tàntric o sessions de sexe tàntric o de trobades tàntriques, perquè hi ha coses molt interessants d'iniciació de 2-3 hores a Barcelona i que poden ser com molt agraïdes per veure com sentim la nostra cos.
Hola, em dic Mònica. Voldria fer una pregunta. Jo sóc una noia hetero, però normalment les meves fantasies sexuals sempre és amb dues dones en compte d'homes. I no sé si això és normal o és habitual, perquè jo em considero una persona hetero i m'agraden els nois.
Bé, el món del fantàstic món de les fantasies, no? El món de les fantasies realment a vegades no el controlem. Que una persona tingui fantasies lèsbiques no la fa lèsbica. Si aquesta persona té clar que és heterosexual i li agraden els nois, perfecte, li agraden els nois i té fantasies amb noies, no passa res. Pot ser que sigui una fantasia que no vol complir o una fantasia que sí vol complir. Llavors, si un dia la vol complir, potser la trencarà l'etiqueta d'hetero i passarà bisexual. O potser un dia se n'adona que ha estat per convencionalisme amb els homes, però també li agraden les dones, i això està bé. El que és important és que es doni permís per sentir que si a ella, quan veu imatges, li agraden i li posen, doncs jo quasi m'atreviria a dir-li que probablement, si tingués l'oportunitat de viure-les, també li anirien bé, el que potser no...
Tot i que a vegades no. Pot ser que sigui fantasia i prou.
Sí, però aquesta noia el que explica molt bé és sempre que veig imatges les busco lèsbiques, no? I diu no és busco trios on hi hagi dues dones, és que es descriu imatges on la part masculina no existeix. Llavors, jo no dic que no, pot ser només una fantasia, però jo el que sí que l'animaria és a donar-se permís. Si realment un dia... troba algú amb qui hi hagi feeling i li desperti aquesta sensació que li desperten les imatges que veu, que s'ho permeti, no? També és veritat que a vegades tenim com la sensació que t'agradin les dones vol dir que t'agradin totes, o que t'agradin els homes vol dir que t'agradin tots, però no és així. Nosaltres, les persones heteros, som selectives, les persones lesbianes són selectives, les persones bisexuals són molt selectives, també. Vull dir que potser és veritat que només li agraden els homes, potser li agraden els homes i no ha trobat cap dona que li agradi, o potser, sí, ella aquestes imatges li posen, però els homes ja li van bé, doncs sigui l'opció que sigui, és absolutament vàlida, no? Però sí que sorprèn una mica aquest sempre que busco imatges, i no és un trio, busco imatges on només hi ha dones, no? Perquè quan hi ha la fantasia aquesta de li amb una noia, però perquè tinc un objecte, no?, que és el que mira i li agraden les escenes lèsbiques, sí que a vegades és com, a mi m'ho estic imaginant per la part hetero que tinc, no?, que hi ha algú del sexe masculí que em mira, però quan és sempre i només dones, bueno, jo només li dic que es doni permís i que, en tot cas, no ho jutgi i disfruti.
Bon dia. Mira, la meva pregunta és, no m'agraden les pel·lis porno. Això vol dir que m'agrada menys el sexe?
No, això només vol dir que no t'agraden les pel·lis porno. No sé, ho has dit tu mateix. La veritat és que... que una persona no li agrada les pel·lis porno...
Però potser són pels estereotips, no? Que sembla que als homes sempre els hi ha d'agradar les pel·lícules porno, igual que a les dones no els hi agraden, no? I clar, evidentment, llavors, generalitzar...
Si no t'agraden, no t'agraden, no? A mi, si no t'agraden les de por, no t'agraden les de por, no passa res. Sí que és veritat que jo el primer que et diria és totes, és a dir, no t'agrada cap pel·li porno o no t'agraden les pel·lis pornos convencionals, mainstream, per l'agressivitat que tenen o pel context que tenen... O potser diria fins a on arriba, no?, aquest rebuig al porno, una pel·li eròtica on hi hagi escenes però en un context i en un també et molesta o no. Clar, si m'arribessis a dir que totes les pel·lícules on hi ha un component eròtic et molesten, potser sí que és una persona que té poc interès pel sexe, amb la qual qualsevol cosa que hi hagi en aquest context pues, no li atrau, no? Però si és només el sexe convencional, que sí que l'animaries a llegir relats, a buscar llibres, a buscar d'altres formes d'alimentar, si necessita les seves fantasies. Que no les necessita, que té una vida sexual fantàstica i que llavors per què? Vull dir, jo vaig veure pel·lis de terror perquè després tinc malsons. Vull dir, si no t'agrada una cosa, no la fas i prou. Vull dir, no, ningú t'ha de jutjar per no t'agradin les pel·lis porno ni de bon tros, faltaria més.
Hola, bon dia, sóc en Ferran i mira, volia preguntar si tens una morena, una almorrana, es pot fer sexe anal?
Bueno, la veritat és que depèn del que vulguis patir, és a dir, aviam, evidentment una morena és una dilatació d'una vena a la zona anal, no? Amb la qual cosa el risc de que si forcem, no? La vena té una paret molt fina que a diferència de la part muscular és substancialment més fràgil, no? Amb la qual és veritat que si intentem una penetració anal en un moment on la morena és aguda, està en fase activa i està en plena crisi, el risc del dolor o inclús de que arribi a sagnar la morena és alt, no? Hi ha gent que té morenes per sistema i que les té no sempre en fase activa. Hi ha gent que té pues, un augment dels vasos a la zona anal, però que té períodes on estan relativament estables i no inflamades. En aquest moment on estan estables i no inflamades, el que valdria la pena és tenir molt clar en quin lloc és la morena, intentar fer la pressió des de l'altra banda de l'anus, no? Per què? Perquè si no sí que podem forçar aquesta inflamació. Si algú té morenes i li agrada molt el sexe anal, jo us recomano una consulta mèdica, perquè aquí sí que ens la juguem una miqueta que la morena i fins i tot se'ns infecti, no? O sobretot també augmentem el risc de transmissions de segons quines malalties, si tenim una zona sagnant a l'anus, no? Amb la qual cosa, si és fase aguda i sabeu que després millora, doncs, potser evitem temporalment el sexe anal o fem servir mides més petites, no? Per disfrutar el sexe anal tampoc cal ni un dildo, ni una joguina, ni una eina, per molt de que sigui de carn i ossos, de cap mida concreta. Tu pots disfrutar molt d'un sexe anal pues, amb un dildo més primet, o amb un dit, o qualsevol altra cosa. No sé, sí que us diria que en moments on hi ha ferida, fem servir inclús, encara que fem servir les mans, guants, per evitar una mica aquest contacte amb sang, o esgarrapar inclús amb les ungles per no obrir aquesta fragilitat de la vena. Vale? Amb la qual home, és un moment crític, potser val la pena esperar una mica, i si no, com a mínim, baixar diàmetre per forçar menys.
Si no vull fer penetració, quina és la sensació més pròxima?
La veritat és que el que és molt important, no, de la pregunta és el si no vull fer penetració, o sigui, res m'ho impedeix i jo decideixo que no vull, no? Perfecte, si jo no vull fer penetració, a partir d'aquí com disfruto del sexe? Jo et diria que no cal buscar quina és la sensació més propera a la penetració. El que cal és disfrutar del sexe, disfrutar-lo com et vingui de gust. Igual que tens molt clar el que no vols, has de tenir clar què vols, no? Potser és qüestió de tenir clar pues, que això, que a mi m'agrada pues, un estímul clitorià, o m'agrada que em mengin, o m'agrada que m'estimulin els mugrons, o m'agrada fer no sé què, que també em posa. No busquem quin és l'estímul més proper a la penetració, si no vols penetració, o inclús a la gent que no li agrada la penetració no té per què buscar un estímul proper. El que ha de buscar és el que més li agrada amb ella per aquesta persona, no? Vull dir que jo diria, i m'encanta, no?, una mica aquesta pregunta, aquestes alçades del programa, perquè oblidem la penetració com única forma de plaer. Deixem d'inclús buscar substituts a la penetració o estímuls similars a la penetració quan no la tenim, perquè la penetració, de fet, ho he dit moltes vegades durant la temporada, la penetració per la majoria de dones és un mal estímul per tenir un orgasme. La penetració sola per si mateixa, sense joc, sense tenir el cervell a tope, sense un estímul clitorià, és un mal estímul, amb el qual no busquem algo que s'assembli, sinó que busquem allò que realment ens agrada i demanem-ho. Igual que diem això no, diguem que sí que vull, perquè a vegades també diem això no i esperem que l'altre tingui telepatia o endevini què. Amb el qual la recomanació és això no, i sí que m'agradaria que, o sigui, aquesta noia no la pregunta i ha d'afegir, o com a mínim quan informi a la parella, mira, això no, i sí que m'encantaria que em fessis o m'encantaria fer no sé què, no? Hem de tenir clar què no volem i també què volem, i això passa per autoconèixer-nos.
Se'ns ha acabat el temps.
Mare meva, que ràpid.
Sempre tenim
telepatia i tot, Raquel.
La connexió és brutal. Ha estat un plaer en tots els sentits i crec que les preguntes dels nostres oients demostren que necessitem encara doncs, continuar fent un programa per parlar de tota aquesta educació i per donar visibilitat a temes que hem tractat a vegades aquí que encara continuen sent un tabú, com és el sexe a la tercera edat o la masturbació femenina, entre molts altres.
I tant, i tant, i tant. Jo penso que hem començat això, no?, a picar pedra, com sempre dius tu, no?, i hem començat a fer feina, però realment, bueno, tenim una població inquieta, una població que fa preguntes, i si hi ha preguntes, és molt, molt gratificant poder donar resposta, no?, perquè és una mica el que comentàvem no fa massa, no?, en aquest programa. El 80% de persones que tenen problemes sexuals només són problemes d'informació, és a dir, que si realment la gent els hi arribés la informació i fossin capaços de trencar aquests mites i es donés permís, el plaer es multiplicaria, que aquest és el nostre gran objectiu.
Doncs continuarem a partir del setembre desgranant les vostres preguntes, intentant trobar aquelles respostes que necessiteu. Que vagi molt bé, bon estiu!
Bon estiu, Raquel! Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get it.